Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquesta setmana al Converses de COPE Catalunya i Andorra el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Joan Carles Valedo, del diari ABC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
El Manel Manchón, d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Molt bona tarda a tots.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Enrique Lacalle. Senyor Lacalle, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president del Saló Immobiliari Barcelona Meeting Point, que se celebra doncs, molt aviat, del 23 al 27 d'aquest mes, a la Fira de Barcelona, al recinte històric de Montjuïc. Un certamen, senyor Lacalle, doncs, que ha aguantat tota l'embranzida d'aquesta crisi que ens porta abraçant des de l'any 2007-2008 i que, en fi, i que sobretot el sector immobiliari ha notat i molt. Ara els entesos en l'economia diuen que comencem a remuntar a poc a poc. Jo no sé si el món immobiliari també ho nota, que es va remuntant, que anem sortint d'aquesta crisi profunda. Què diu el tal immobiliari?
Jo crec que sí. Jo crec que estem sortint lentament. Avui estava mirant unes dades molt significatives, no? Per exemple, els bancs han venut les seves plataformes de gestió d'immobles en poc temps. Per exemple, fons americà de capital privat Cerberus va adquirir el Bankia, ¿vale? Un consorci format per l'americano Kennedy Wilson i el sueco Barde Partners van comprar Catalunya Caixa. La Caixa acaba de col·locar el 50% de seguretat al fons TPG. I Santander i Pura estan també buscant-se la vida per col·locar el Timira i Aliceda. L'IBEX 35 ha pujat els últims mesos, des del mes de juny, 28%. Sí, jo, sincerament, aquestes ondades del sector immobiliari que tenen consistència no és fer volar coloms.
Això vol dir que el capital estranger, que els diners volen invertir de nou aquí a Espanya?
Sí, sí.
Som ja de nou un país atractiu?
I la borsa, que està molt baixa, està pujant significativament.
Anuncia el que va passar els pocs mesos, no? Clar.
Amb la qual cosa, bueno, tots són indicatius i positius. Per exemple, l'última emissió de bons a 31 anys, la primera es va fer el 2009, i ara d'aquesta, quasi dos terços de la demanda va ser comprada per no residents. Són dades.
Sí, sí.
Que tenen un flyer que dius, bueno, o sea, alguna cosa està
millorant. Vol parlar de brots verds o no?
Jo soc un optimista vocacional i
tinc vostè que posa dades sobre la taula i a partir d'aquí analitzem-ho, no?
Tinc que controlar, perquè no...
Escolti, si no m'equivoco, són 17 edicions ja del Meeting Point.
17,
ja?
Sí. Se'n recorda, us diu, amb Melena, tenia Melena, que ja puc agafar 10 anys i ara ha perdut quasi tot.
I puc dir-ho que fumava uns bons puros, senyor de la calle, que ha deixat de fumar, és apressat per tots.
Purets, però en tot cas, ara vaig amb aquesta cosa.
Amb aquestes cigarretes
bé,
de fum, podríem dir virtual, o que sigui. Però... bueno, escolti una cosa, sí, aviam, quines novetats pot trobar la gent aquest any amb aquest Meeting Point? Repetim, comença el 23, acaba el 27, vull dir que són 4 dies perquè la gent pugui comprar pisos. És el moment de comprar pisos, senyor Lacalle. Dues preguntes en una.
Sí.
Quines novetats
és el moment de comprar? Sí, perquè a ciutat, per exemple, jo crec que ha tocat ja a fons. O sigui, mira, baixar més...
No poden baixar més els preus.
No, ho veig molt difícil, no? Continuem amb el tema de les hipoteques, és necessari per comprar un pis una hipoteca, però al Meeting Point no hi ha problema. Perquè molts dels nostres clients són la banca, que com l'any passat, havien cues físiques, cues, que porten el producte a un bon preu. Clar. I a més et donen la hipoteca corresponent. Si ets mereixedor de hipoteca,
pis,
no?
Dos pisos d'hipoteca.
Que jo crec que aquest any es tornarà ben molt. Molt. I això ajuda també, sens dubte, a baixar aquest estoc tan brutal que teníem dels anys de la bombolla, no? I que van doblar la producció del que podia suportar el país, no?
finalment hi havia...
L'altra pregunta no recordo.
Doncs quines novetats hi hauria aquest any en el Meeting Point?
Nosaltres, com sempre, procurem fer un gran simpòsium, un simpòsium de primera divisió. Jo quan veig una publicació que fem que cada any és 16 anys, o sigui, 17 anys, 17, 17. Fem un recull de fotografies de la gent que ha passat pel Meeting Point, sens cap mena de dubte i és el saló de tot el territori espanyol que ha tingut més gent important de l'economia, de les finances i el sector immobiliari del món. I a més, ho veus i és un passeig per la política, perquè ara, des de l'any 96 fins ara han passat tots els governs de tots els colors i ha estat, és un document que té molta gràcia estudiar-lo i veure. I el que diu vostè, nosaltres hem aguantat amb un bon simpòsium, amb un saló atractiu del punt de vista comercial, el Meeting Point es ven, i després portant molta, molta internacionalitat. Aquest any portem, entre altres, 15 presidents de fons importantíssims. Jo estic, aquest any estic emocionat, perquè, no sé, des de fons alemans, fons americans com l'Apollo, l'AXA Real Estate, l'HSBC, Blackstone, Stamp, Orion Capital Partners, bueno, Kennedy Wilson, Heinz...
Que no falta pràcticament ningú. Ningú dels que vulguin invertir...
Encara falta. Són benvinguts tots els que vinguin. No? Però, en tot cas, dona una certa alegria després de tants anys difícils que fons d'aquesta categoria amb els seus presidents al front tornin aquí a veure què troben i què poden comprar
al Meeting Point. Ha estat una travessa del desert dura en aquests anys de crisi, però bueno, fem-la ser que estem arribant al final d'aquest túnel fosc, com deia el senyor Lacalle.
Encara queda,
vol dir que encara serà un 2013 difícil encara.
No, però dic, mai tornarem a ser el que va ser el 2007, 2006, mai.
Però... això poder també és bo, no? Vull dir que ens situem realment sí, on sí, hem d'estar com a país però, i com a economia que som, no?
Sí que millorarà molt. Jo molts dies dic, mira, s'havia arribat a pagar, no és un exemple, eh? El Passeig de Gràcia, que és el carrer, diguéssim, més comercial de Barcelona i un dels més principals del món, s'havia arribat a pagar quasi fins a 18.000 euros metro quadrat. Sí. Ara...
són xifres.
En general, pisos bons a Barcelona entre 3 i 4 mil euros i d'aquí per cap a baix. Bueno. Sí, que ha canviat molt la pel·lícula.
Bueno, però el Passeig de Gràcia sempre serà un passeig cotitzat. Eh?
Vaig a la meva teoria, que és bo comprar, perquè els preus que paguem ara tenen un gran descompte, i si, l'economia cíclica i sí que tornarà una altra època de bonança, potser durarà 10 anys com va durar la de bonança i trigarà 10 anys a tornar, no 10 anys han portat de portar un jugar, no? Però quan vingui la bonança els preus pujaran, no com en aquella època de la bombolla, però sí que pujarà i el que compri farà negoci.
Havíem sempre après tots plegats del que ens va passar. Molt bé, obrim ja micròfons i Joan Carles Valero havia demanat paraula. Endavant.
Sí, bueno, tenir l'Enric Lacalle avui és una oportunitat de parlar de moltes coses perquè és un home polifacètic, no?
Cap on vols anar, Joan Carles?
Sí, no,
m'he tornat mut.
No.
T'han vist, Joan Carles?
Jo simplement...
Jo l'he vist emocionat, eh?
Sí, no? Perquè...
Dispara.
De totes maneres, la pregunta té que veure amb el Meeting Point, eh?
Ah, vale.
No.
És un gran promotor de fires, que això la ciutat no sé si ho reconeix.
No,
i la Fira de Barcelona, en tot cas...
I un gran culer, que també parlarem, i també un home olímpic, que també parlarem, etc. Espero, no? Perquè precisament la introducció és per això.
Temes fàcils.
Sí. Doncs bé, aquest dijous el senyor Botín, president del Santander, des de Nova York, deia que és un moment fantàstic per a Espanya perquè arriba diners de tot arreu, no? Allò que entava ara vostè, del deute de 31 anys, vull dir, ara que tot es ven, vull dir, el cartell de venda que tenia Espanya des de fa 6 anys, ara sembla ser de que es comença a comprar perquè s'està percebent en el mercat de que ja s'ha tocat el terra, o sigui, ja no baixaran més els preus i ara ja es comença a moure fitxes, no? És el que estava dient vostè, precisament amb, el, sí, sí. Amb les vendes de les immobiliàries
dels bancs. Sempre, no? Sí, sempre sí. Puntual.
Sí, que ara, després de 6 anys de dir que era una oportunitat de comprar, ara és de veritat l'oportunitat de comprar?
Almenys així ho interpreten els grans fons internacionals que venen, perquè si no, com aquests 5 anys, l'any passat van començar a vindre, però els 5 anys anteriors no vindrà ni un. Pues, aquesta gent té una mica l'olfato de la compra oportunista. Un país d'Europa, un país amb seguretat jurídica, un país que ha funcionat molt bé i ha tornat a funcionar, i és una bona oportunitat d'invertir. Mm-hmm. Però invertir sempre és millor comprar barato, comprar car.
I ara és un moment.
Ja és un moment.
Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar una qüestió.
Amb el bloc de cafè a la boca, fem
sí,
el camp xat,
però
bueno, vinga.
La importància que té els russos a Catalunya, i sobretot en aquest sector immobiliari. Parlant amb un empresari d'àmbit internacional, em deia, diu, quina xifra diries que hi ha de residents a Catalunya? I no li vaig saber dir, em va dir 250.000. Ho trobo, hi ha una quantitat important de russos que estan a establir-se...
150.000?
250.000. No sé si és real, si no, bueno, igual...
Pot ser que tenen una propietat aquí, perquè tenen una propietat.
O que tenen una propietat, Per tant, jo li volia preguntar, quin tipus també de classe social està arribant i està comprant? Són inversors d'un alt nivell adquisitiu o són també una mica classe mitjana que vol quedar-se aquí pensant en el seu futur? Com tants britànics han fet a la costa andalusa, per exemple.
Bueno, doncs em sembla que aquest any que més està previst que vinguin 1,5 milió de russos. Els russos nosaltres hem contribuït una mica tot el tema, perquè portem 5 Russian meeting points, 5 ja m'ho sé, i jo sé per ells directament que els russos estan enamorats de Barcelona i de Catalunya, jo sé. També van a Costa del Sol i tal, però bàsicament el 1,5 milió vindran aquí. Després ha ajudat bastant i ajudarà més tant pels russos com pels xinos. Aquest any comencem el primer China Meeting Point, però bueno, després ho explicaré, però tant pels russos com pels xinos, el tema de que això és facilitar el permís de residència si inverteixes 500.000 euros, una sèrie de condicions que no és una novetat. Això es fa als Estats Units, a Anglaterra, a Austràlia, a Itàlia, a Portugal, a molts països, però és una manera de portar diners perquè comprin pisos o perquè comprin deute pública o perquè tinguin una propietat aquí. Per tant, jo crec que el tema de russos és un tema que tenim que cuidar. El russos és un està 4 hores a Moscú de Barcelona, 4 hores a Aeroflot o a Boeing, 4 hores, molt poc. I els russos pues, són gastadors. O sigui, quan viatgen, gasten.
I el comptat?
No, de tot, no? Targeta,
no, jo dic, però sí. Els comerciants de Passeig de Gràcia
sí.
Diuen sempre
sí, sí.
Venen aquí i compren amb diner, efectiu, però...
Bueno,
i perdó per l'interrupció.
No li diran que no, no.
Evidentment que no.
Encara el diner és legal.
Passeig de Gràcia, el 80% de les botigues viuen del turisme. Espectacular. I el que deia, quin tipus de... Al principi van vindre russos de classe molt alta i ara estan venint russos de classes mitges. I si tot els APIs que venen de Rússia cada any últimament a Meeting Point, que ja som amics en tots, estan treballant més per classes mitges.
Però estan comprant pensant en el futur per tornar a viure aquí? O...
Estan comprant perquè primer ho troben barat. Després tant russos com xinos volen tindre sempre alguna propietat fora, I tercer, perquè és que
el clima, sí, també,
el clima és que és espectacular. Sí, passa, quan nosaltres muntem lo d'aquí a Rússia, està començant a negar i fa un fred. A mi m'agrada molt Rússia, però aquí sempre la llum d'aquí, aquesta llum d'avui no és normal, la gent compra gastronomia, llum, simpatia de la gent i compra Barcelona.
Barcelona és una marca... Sí. Un moment, situo els oients, estem al Converses, cadena Cope Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana el senyor Enrique Lacalle, president del Meeting Point, Barcelona Meeting Point, saló immobiliari, que es farà la setmana que ve a la capital de Catalunya, del 23 al 27. Ens acompanyen també el Salvador Guillermo, Joan Carles Valero, Manuel Manchón, i ara sí, Daniel Arasa, que és el que vol preguntar. Endavant, Daniel.
Sí, jo enllaçaria, en primer lloc, en aquest fet que parla dels russos, perquè certament porten diners. Això està molt clar. Però quina qualitat humana ens estem incorporant? Perquè parlava ara Manel Manchón de que estem tenint 250.000. A mi em sembla molt, molt gran aquesta xifra, no la crec, però en tot cas hi ha bastants.
Una xifra important,
perquè a vegades un té la impressió de que ens ha vingut ric per lo milloret de cada casa, en el sentit de dir, escolti, potser tenen diners, però no m'enfiaria gaire, no? Primer aspecte, aquest és un... Segon, ja canviaria allò de tercio. Vostè, que és un home de les fides, si em podria fer una comparació, aquí i ara, Fira de Barcelona, Fira de Madrid. Durant molts anys jo vaig cobrir informació de fires. Barcelona va ser important, després va tindre un decliu. Semblava que IFEMA gairebé se la mig menjava. I ara com ha estat tot això?
Bueno, el primer li diré que ha canviat molt, eh? O sigui, que hi ha molt llegendes negres i que jo no he apreciat, eh?
Sobre els russos.
Sí, la primera vegada que vaig anar a Rússia, sobre l'any 2000. Bueno, del l'any 2000 ara no té res a veure. O sigui, era Sant Petersburg, Moscou, tot l'Adas. L'Adas, el rus, sí. I ara va ser sempre que estigués a Londres, a París, a Barcelona. O sigui, que ha canviat molt. O sigui, quan la gent són bona gent, són molt bona gent.
No, això segur. Ja,
se semblen molt a nosaltres, són gent molt afectiva. Molt natural, molt gallosa, molt espontània, i que si t'agafen a afecte, doncs, escolta, es nota, eh?
El que vulguis, no?
Sí, sí, a més, són pesadíssims perquè donen petons i jo no, gràcies, els tios
i a més donen
tres. Sí. I sí, el que descuides, catacric, catacrac. Però bueno, en tot cas, jo dic, aquí lo nostre és la passada,
millor.
I jo. I després, amb la senyora no, perquè la dona s'enfada. O sigui, que la qual ho tinc fatal. I quan a Barcelona-Madrid, que vostè deia, Barcelona-Madrid, bueno, Barcelona surt de ser una ciutat de fires, d'història.
Fèries i congressos.
Exposició Universal del 88, Exposició Universal del 29, i durant molts anys... havia Barcelona, la Fira de Barcelona, i a Madrid havia la Fèria del Campo. La Fèria del Campo. Però espavila, la Fèria del Campo passa a ser IFEMA, amb l'ajuda d'algun català, i fan una fira molt seriosa, i que fa, no solament compites en Barcelona, sinó que la passa. Però quan ve una etapa com l'actual de crisi, de tants anys de crisi, la gran diferència de Barcelona-Madrid és que nosaltres som un poble viatger, lluitador, no som capital, som capital de Catalunya, però no som capital de l'Estat, i sortim a buscar els congressos, les fires, a buscar-ho tot. I ells tenen una mica el complex de finestreta, que és, ja vindran. I quan la competència diu, ja vindran, van un favor, perquè nosaltres no estem acostumats a ja vindran, anem a buscar-los. I aquesta és la diferència. En aquest moment la Fira de Barcelona està per damunt de la de Madrid ja. I internacionalment el món de congressos i en el món de grans fires internacionals, tipus el mòbil, la Fira del Mòbil, tots estem a una gran distància. La Fira de Barcelona ha treballat molt la internacionalització.
S'ha acomodat Madrid, o està acomodada Madrid? Es pensa que sent la capital els hi vindran els, no, els
està,
clients, les està, fires, els diners,
està
tot, no?
Està preocupada, mm? Està preocupada, i amb raó. Sí. Una gran ciutat, però bueno, acaba de perdre l'Olimpiada, és un pal molt fort, i té un avantatge. Sempre quan te diem, Barcelona està millor que Madrid, en turisme, per exemple, molt millor, Barcelona és molt més turística, però sempre ens oblidem que Madrid sempre té un avantatge que és molt important, i per això no ens podem descuidar mai en la competència de ciutats, honesta, que és que Madrid és la seu de totes les multinacionals i totes les empreses espanyoles, i això és molt fort, eh? Ara, gràcies a Déu, ens ha ajudat molt, i aquesta ciutat, que és una ciutat molt, que a nosaltres ens apassiona, doncs ha fet que s'hagi convertit en una marca mundial espectacular. Jo em viatjo pel món i tu dius, vostè és, i jo, diu el senyor que està al costat meu, diu, tal puesto, i altre, tal puesto, i tu dius Barcelona, i és sempre el mateix. Oh, Barcelona. O sigui, és un espectacle la marca que tenim, que la tenim que cuidar, eh?
Vostè també és d'aquells que pensa que ven més la marca Barcelona que la marca Catalunya o la marca Espanya, senyor Lacalle?
No, sí, la que ven més, la que ven més és la Barcelona. És la gran marca d'Espanya. El Barça ven molt. El Barça ven moltíssim, ha ajudat molt a la marca Barcelona a vendre, no? I empreses que tenim aquí que porten la marca Barcelona, pues també han ajudat molt. Mango, Barcelona. El Custo, Barcelona. Hi ha moltes marques que porten la marca Barcelona. Que la Fira del Moix faci a Barcelona és fortíssim i és potentíssim a Barcelona. Moltes. Però jo, tu vas un dia aquí, una cosa que jo he practicat, eh? Te'n vas a l'Hotel Vela, seus a sota l'Hotel Vela i mires la vista cap a Mataró i dius, carai, quina meravella. Miami és la caseta del guarda, això és Hollywood, no. És fantàstic, és així, és així.
No, és i sense anar a l'hotel, estem aquí a l'hotel Gran Marina, tens aquí al costat els creuers, que tens aquí els magnífics, sí, els creuers, que és una cosa impressionant.
Has estat molt hàbil.
Clar, no, però és que és la realitat, tenim un gran hotel allà i un gran hotel aquí, total, aquí mateix amb els creuers.
Totalment d'acord.
Que et quedes impactat quan arribes aquí al Gran Marina.
Que lo porta un, que és un gran amic i un gran empresari de l'hostaleria, com és l'Avancio López, però bueno, en tot cas, des de la Gran Marina...
Que la marca Barcelona ho pot tot, eh? Ho pot tot.
I des de el litoral...
Ens ho mengem tot, pràcticament. Un espectacle. Salvador Guillermó, sí, endavant.
Lligant amb la marca Madrid-Barcelona, que és el debat, vostè és membre del Pont Aeri, de buscar elements en comú, no?
Fins dissabte vinent no hi ha el partit, eh?
No, el Pont Aeri és una altra història. És buscar sinergies comunes des de la responsabilitat de la societat civil conjuntament amb la política.
I això, Salvador, si ho expliquem una mica als oients...
Ho explicaré
al senyor...
Ja que és un dels elements aquests, no? Aquest és una referència, però jo el que volia lligar amb això són dues coses. Una, marca Barcelona, és que cada vegada, jo crec que a vegades estem perdent de que els països no són els que competeixen. Cada vegada són ciutats i territoris molt connexes a ciutats. Nosaltres no competim Espanya contra Gran Bretanya, competeix o Madrid, o Barcelona contra Londres, o contra París, o contra Múnich, o contra Milán, no? Per tant, jo crec que hi ha un element que cada vegada la gent ha de ser més conscient que l'element de competir ja no és una competència entre països, sinó en determinats territoris. I per tant, el referent de la marca Barcelona va en aquest sentit i és important, molt més important que no pas nosaltres per competir amb el món. I l'altra reflexió que lligava amb l'anterior exposició que ha fet el senyor Enric Lacalle era, a vegades ha vengut el model americà, perdó, el model italià, en el sentit de que hi havia una capital que era Roma, que era la capital política, i després la capital econòmica referenciada bàsicament a Milà o el que era més al nord, no? També Turín, no? Però bueno, bàsicament a Milà, no? I aquesta vegada, fins fa molts anys, algú havia interpretat que una de les capitalitats econòmiques era bàsicament Barcelona, la capitalitat política era Madrid, però òbviament Madrid ha despertat i ha despertat aquest àmbit econòmic. Vam entendre, doncs, quan va jugar, doncs, també volia jugar amb el tema de la divisió de les fires o d'altres àmbits, no? I va despertar en aquests àmbits. Veu ara que aquesta idea que a vegades d'antic es tenia de la capitalitat econòmica, de la capitalitat política i d'aquest joc de major competència que hi ha, en el bon sentit de la paraula, que vostè l'ha fet servir i que ens sembla tot acurat, un paper més rellevant en els últims anys, sobretot de Barcelona, a la vessant econòmica, mentre que Madrid, a lo millor, en algun cas, ho veiem ara amb el tema de l'aeroport, o lligat amb el turisme, òbviament, perquè el 70% dels turistes venen per l'aeroport, està perdent una mica de força, una mica d'oxigen o de pulmó respecte d'aquesta capitalitat o d'aquesta, diguéssim, competència sana que ha d'haver-hi entre aquestes dues ciutats.
Bueno,
i el del pont aeri ho podria explicar.
Pues és moltes preguntes, però és que no té res a veure, diguéssim, no podem comparar Milà a Roma, no? Roma, pues, la capital política, però la força està per la força. Sí, seria un còctel Roma, Milà seria un còctel de més en Madrid, perquè té les grans multinacionals estan a Milà, no? I a Roma està la part turística, la ciutat esplèndida, bella, però que solament té la part política. Ni diuen París. No, París continua sent
demoledora. París
centrifuga tot, demoledora. Tota França, no?
Ara, Barcelona-Madrid és un, jo crec, un cas únic, possiblement, al món, no? Potser per la força que té Barcelona, podríem dir el carisma que té Barcelona i la forma de treballar i de lluitar que han tingut sempre els barcelonins, en aquest cas, no? Totalment d'acord. Ara competeix en ciutats. Ara estem en un món globalitzat i per això en un món globalitzat jo sempre el que veig és fronteres obertes, no fronteres tancades, i més una competència de la nostra ciutat amb altres ciutats que tant, diguéssim, Catalunya o Espanya, no? No es parla d'això. A Moscou, per exemple, pregunten quin és el país que més li agrada, no, pregunten què capital li agrada més del món, i guanya New York. Segona, Barcelona. Ojo al parc, eh? Segona, Barcelona. I Barcelona podia estar...
No és capital.
No és capital.
Com a ciutat.
Com a ciutat. Com a ciutat. I això passa a molt... Fessin moltes enquistes arreu del món, passaria molt. Que sempre estaria en el top 5.
El que passa és que poder...
Madrid... La gent vol vindre, jove, vol vindre a fer el Erasmus a Barcelona. Barcelona té un ganxo molt especial, sí. I si multinacionals, costa més, però van venint, eh? Tenim ara un petit problema que confio que se solventarà, perquè si d'alguna manera tanquem, sortirem perjudicats, eh? No ens ajudarà.
Si tanquem,
doncs, si anem a tancar fronteres, no ens ajudarà. O sigui, jo sóc un liberal, respecte per tothom, però com he lluitat molt per aquesta ciutat, pel món, i veig el que opina la gent, veig que la gent el que no vol en aquests moments i a aquestes altures del 2013 és començar amb problemes que poden perjudicar l'economia, eh?
I l'associació aquesta de Pont Aeri es pot explicar?
No, sempre la vida hem intentat obrir ponts de diàleg, entre Madrid i Barcelona, que tenen una gran influència a les dues ciutats. En el conjunt d'Espanya tenen una gran influència, la suma de Madrid i Barcelona tenen una gran influència, no? I ponts de diàleg, ponts de comunicació, aportar idees a la gent que governa, tant a les autonomies com al govern, com a altres empreses. I bueno, pues la veritat és que petit gra de sorra ho estem aportant. Bueno, ahí solament té un problema, que no pot ser una cosa multitudinària, ja, el que no està, pues està content, però això és impossible, perquè si és una cosa que sobrepassa una taula que pugui seure un número de gent amb un convidat o sols, se converteix en una cosa massa gran.
Guanyes en participació, però perds en contingut.
Aquest és el problema. Esteu escoltant el Converses, emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com sempre, tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del senyor Enrique Lacalle, president del Saló Barcelona Meeting Point, que se celebra del 23 al 27 d'aquest mes a la Fira de Barcelona, i ens acompanyen també el Salvador Guillermo, el Daniel Arasa, Manel Manchón, Joan Carles Valero, que és el que vol preguntar, però abans el senyor Lacalle m'ha fet que volia fer una petita...
Hi ha una cosa també molt important, el turisme. El turisme, Madrid sempre ha tingut una gran població flotant durant la setmana, però Barcelona té durant la setmana i el cap de setmana. I el cap de setmana per a l'hostaleria és molt important. Si preguntem al jefe d'aquest hotel, no s'ho dirà ràpid. I aquesta és una ciutat que té tota la setmana. I el cap de setmana està a tope.
I això és un plus importantíssim.
Importantíssim per a l'hostaleria.
Joan Carles, vinga. Sí.
Ara que parlava de fronteres obertes, que quan viatja pel món és el que és la mentalitat de la gent amb la que vostè interactua, el fet de que aquí de forma empecinada hi hagi un sector que estigui treballant per aixecar fronteres, primer m'agradaria conèixer la seva reflexió, sobretot quan està en contacte amb empresaris, amb fons d'inversió de tot el món i amb empresaris de les diferents vessants, no? Perquè vostè té un paper molt important també en el sector de l'automòbil, és president del Saló de l'Automòbil de Barcelona, en aquest sector, que hi ha multinacionals, i també en el sector immobiliari, que ens parlava ara dels fons d'inversió. Aquesta setmana també ha estat notícia una declaració, una advertència que per mi ha estat molt determinant per part del president de la Càmera de Comerç d'Estats Units a Espanya, en el sentit de que dels riscos de deslocalització que un escenari d'incertesa jurídica comportaria per, en aquest cas, les empreses nord-americanes a Catalunya. Vostè, què ens podria dir d'aquests contactes? És el sentit, és el que s'ensuma un plan B de totes les empreses?
Bueno, el senyor Manet va recollir l'opinió del seu col·lectiu, que és format per grans empreses nord-americanes a inversió a Espanya, que tenen una potent inversió a Espanya. Però bueno, és una cosa bastant clara, o sigui, el diner és covard.
El diner és covard.
El diner no vol problemes. El diner no vol fronteres. El diner el que vol són facilitats per implantar-se en un país i per desenvolupar el negoci. Les multinacionals i la gent internacional, evidentment, el que volen és un jocs de pau i d'entesa. És el tema, és que no he inventat cap ni el senyor Malet ni jo mateix no he inventat cap història. És el que toca, és el que hi ha, és dintre del credo de l'inversor i de la multinacional està aquest tema. Prefereixen invertir a un lloc que tingui una gran seguretat jurídica, que tingui una política tranquil·la, i que hi hagi pau i ja està, i endavant.
O sigui, ens aniria millor sense aquest debat sobiranista, per exemple, perquè des del punt de vista d'inversions, des del punt de vista de confiança amb
jo,
nosaltres...
Jo he dit que jo parteixo la base que jo respecte a tothom i que al final la vida d'un país democràtic, el que compta és el que decideixi la majoria. Jo personalment aquests últims temps enyoro una mica el parlar més de lo que realment a mi però em preocupa, que és, pues, hi ha molta gent, que és la feina, que és la família,
fer coses, no? Que deia...
que és els estudis dels meus fills. Són pensaments molt egoistes, no? Pensen en el teu entorn, no? I estic una mica cansat de passar-me tots els dinars, inclusive en família, tots, o molts, no és difícil que no passi, el cap de setmana, amb amics i tal, que sempre acabem parlant de lo mateix. És una autèntica llauna, sincerament. Jo vinc, vaig als sopars amb amics i amb família a no barallar-me, i això excita molt la gent. Jo, una altra vegada, quan estava a la política, un dia m'ha sortit un titular de... sembla que era el periòdico, que deia: recomano a la meva gent que parli en veu baixa. Jo crec que els temes tenen que parlar en veu baixa, sense cridar, sense excitar-te.
Soliviantar-se, no?
Escoltant el de davant i respectant la seva opinió, com que ells respectin la nostra, la meva, no? I al final, això és la democràcia, té un avantatge que anem tots a votar i que guanyi el millor. Però que ningú vulgui imposar-me una opinió.
Però està fent mal la convivència, aquest debat que vostè diu, que a vegades incomoda, inclús familiarment parlant.
Està incordiant una mica la convivència. No és que estigui fent mal, està incordiant. O sigui, jo penso que molta gent que s'està escoltant ara doncs pensarà el mateix, perquè alguns de vostès que s'està escoltant no es passen la vida discutint el mateix i en diferents opinions. Per què no parlem de l'autèsticament important de veritat?
Discutir sobre sentiments, senyor Lacalle, és
molt duríssim.
És molt dur, eh?
Però a mi el que em preocupa és a on anem, des del punt de vista econòmic, mantindre la feina, que el meu fill li vagin bé les coses, que ja està emancipat, que les meves filles estudiïn bé i quan es preparin molt bé, perquè la vida és duríssima i venen temps dificilíssim en els quals solament guanyaran els que siguin millors, i vull que elles siguin dels millors. Això són les meves preocupacions. No es passarà tot el dia discutint de lo mateix.
Doncs escolti, si li sembla, canviem de tema, perquè queden
gràcies.
Moltes coses per parlar.
Gràcies.
Jo no sé si els Jocs Olímpics, que vindran o no vindran d'hivern, el tema de Joan Antoni Samaran, el tema de les vivendes ocupades, jo no sé, a veure, els companys de la taula, què volen plantejar?
Jo voldria acabar aquest inici de debat, no? Perquè el que diu el senyor Lacalle, intueixo que és veritat que molta gent està cansada d'aquest debat, però aquí hi ha dues parts, no només una. Llavors hi ha la part catalana i hi ha la part de la resta d'Espanya. Hi ha el govern català i el govern espanyol. I en el que parlàvem abans d'aquestes reunions del pont aeri, el que va transcendir fa poc és que va haver-hi una reunió amb el senyor Alberto Ruiz Gallardón i que ell demanava als empresaris catalans que fessin un pas per tal de convèncer el govern català que caldria que fes una passa enrere. Jo li demano a vostè si vostès també van demanar a la part, diguéssim, de Madrid, del govern de Madrid, dels empresaris de Madrid, que també posin el seu gra de sorra, perquè tant el president de la Cambra de Comerç com el president de Foment es van queixar amargament, per exemple, de les inversions públiques que estaven consignades al pressupost de 2014. Per tant, si anem a coses xibles, que li demana a vostè també al govern espanyol per tal de trobar una solució?
Com jo sempre demano a tothom, parlar, seny, entesa, diàleg. Però en tot cas, jo vaig retirar fa molt temps de la política i ara em dedico a fer una cosa molt positiva, que són les fires, no? Del pont aeri, el que va sortir no ho ha fet a nosaltres, y la verdad, una reunión que es off the record, pues em sap molt greu que surti alguna cosa si és un off the record, ¿no? En tot cas, no seré jo, que sóc un dels promotors que tanqui off the record. Però repeteixo, lo que sí és la bona voluntat, la bona intenció d'entre gent ensenya i amb diàleg, que vol que les dues ciutats d'alguna manera enviïn missatges positius perquè els problemes que ens afecten s'arreglen.
Daniel Arasa.
Sí, com vostè diu, senyor Lacalle, allò, el debat aquest, allò que pode avorrir hasta les ovejas, no?, que diuen. Però canvia una mica, totalment. Aquests dies és un tema polèmic a la ciutadania, i d'aquesta sí que en parla també molta part de la ciutadania, és del Barça, i de la decisió de que els nens que fins ara entraven, han entrat sempre gratuïtament, i que ara hagin de pagar els nens, s'al·lega aquests temes de seguretat. Vostè, que és un home del Barça també, que ha sigut una persona amb certa influència, com veu aquest assumpte?
Doncs aquesta és una decisió difícil, que segur que té d'alguna manera un ingredients de seguretat, que possiblement estigui més pensada per partits com el Barça-Madrid, i que evidentment no estan pensats, no posem exemples, en un partit que tingui menys públic, no? No sé, jo m'han preguntat l'altre dia i ja ho dic, vaig dir, o sigui, jo el Santos Reyes, un bon amic i tinc respecte, i crec que ha fet una bona tasca al president, l'hauria aconsellat que no es fiqués en aquest embolic, que és un lío.
Oh, però hi ha una llei que diu que les persones que entren un camp de futbol han de portar una entrada i han de tenir un seient garantit, no? Fins a, sempre, a Madrid, a l'Atlètico de Madrid i altres equips. Quants
història?
Sí, bueno, però...
100 i pico d'anys,
no? No, és difícil perquè 100 i pico d'anys s'ha d'entrar sempre.
Si arriba a passar alguna cosa...
I tots nosaltres hem entrat sempre, els nostres avis, els nostres pares, i és una decisió difícil, però en tot cas... les seves raons tindrà, però si vostè em pregunta a mi,
vostè com a senyor del Barça ho acaba
d'entendre, no? L'aplicaria en partits puntuals, però no l'aplicaria sempre.
O posar un preu a les entrades dels nens d'un més mòdic, no?, que no a les entrades, podríem dir, normals, no?
Segur que ho faran, no? Imagino, segur que ho faran.
No sé, si jo ho dic.
Jo segur.
Molt bé, aviam, Joan Carles Valero, sí, per on vols anar ara?
Sí, no, jo volia preguntar a un senyor de Barcelona sobre un altre senyor de Barcelona, que ens ha deixat. Vostè, des de la seva vessant d'home olímpic, perquè va formar part del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona, en la seva executiva, era membre de la seva executiva, i va conèixer molt en el senyor Joan Antoni Samaranch, com valora que el fet de que s'hagi obert una polèmica a Barcelona sobre el fet d'intentar posar-li el nom a un carrer, el senyor Samaranch, el senyor de Sanells, el que va portar el foc olímpic a Barcelona, del qual estem ara visquent bona part d'aquesta fama internacional i aquest èxit, no? Què li sembla a vostè aquesta mena de diguéssim, d'ingratitud de Barcelona?
Mal. I ho he escrit i ho he demanat. Però en tot cas, jo crec que la immensa majoria dels barcelonins està present i ho tenim al cap, la gratitud pel president Samaranch, que va ser possiblement el home més important d'aquesta ciutat en l'últim segle, que va ajudar a crear aquesta marca Barcelona, perquè els Jocs van ser fonamentals en la història de Barcelona, van començar una altra etapa nova per Barcelona. Jo m'ho he demanat, ho torno a demanar, crec que és quelcom que veritablement es mereix. No tindrà encara, tindrà una avinguda.
O un estadi, o el nom de l'estadi.
O el nom de l'estadi, o sigui, Estadi Olímpic Samaranch, m'encantaria.
Val, doncs aquí queda llançada aquesta proposta, aviam si la recull algú, algun dirigent polític important de Barcelona o de Catalunya i es fa ressò. Salvador,
Salvador Guillermo. Jo volia tornar al meeting point i en aquest cas al tema de l'habitatge, no? És cert que hi ha problemes socials derivats del tema de l'habitatge, de situacions crítiques, però aquesta setmana hem vist una situació a Salt, matitzada per un tribunal europeu
de drets,
la, de drets humans. La pregunta és si l'ocupació és la solució a aquest problema o hem de buscar una altra solució als greus problemes socials que pot tindre alguna gent per trobar-se sense casa. I aquest és un tema que jo crec que hem de fer una reflexió acurada i en tot cas amb veu baixa però raonada.
Però aquí no li pot ajudar massa, perquè m'han preguntat sempre i sempre dic el mateix, o sigui, aquesta no és la nostra competència. Nosaltres fem fires aquí i arreu del món i el que procurem és ajudar els sectors de les nostres fires a millorar les seves ventes. El tema d'ocupes o temes d'hipoteques, d'accions i tot això és un tema que ens sobrepassa i que tenen que preguntar-los a la gent que està a la política activa i que tenen competència sobre això. Jo tinc la meva idea particular, però evidentment és particular i com estem parlant del meeting, doncs no faré esment. Sempre basat tot en la legalitat, això ja ho diu bastant clar la meva idea particular.
Però no és una solució en ocupant blocs de pisos ni pisos, no?
No és una solució, no, evidentment. És evidentment.
En aquest sentit, un detall. El meeting point, una senyora com l'Anna Colau, vostè l'invitarà de cara a una persona d'aquestes que està lluitant per la situació de la hipoteca.
Han d'estar,
diguem-hi. En un món com el de l'habitatge, que tenen tanta presència, almenys mediàtica i social, d'alguna forma han de ser-hi plantejant els debats o el que sí que es pugui fer en relació a l'entorn d'un meeting point o altra fira o organització que tingui relació amb l'habitatge?
No, va estar el meeting point. Va fer un programa a la Sexta amb el nostre amic...
Fornero,
no?
Amb el Jordi
Évole. Jordi Évole, sí, va fer un programa molt simpàtic des d'allà i jo estava amb la senyora
Colau.
I més gent, no? Bueno, evidentment sempre pues, un lloc que és un saló immobiliari internacional, pues, és un lloc que és una bona caixa de ressonància i bueno, com qualsevol altre saló, el saló d'automòbil, quan passa el saló d'automòbil sempre pot passar alguna cosa d'algun col·lectiu que protesta per alguna cosa, el meeting point el mateix, la logística, l'alimentària, a tot arreu.
Jo, senyor Lacalle, vull tornar al tema dels Jocs Olímpics, parlava Joan Carles Valera abans del senyor Samaranch. Jo li parlo aquest culebrot que vivim al tema dels Jocs d'hivern del 2022-2026 a Barcelona, a Catalunya. Aviam, d'aquí uns dies o d'aquí unes hores, no sé quan, sabrem si Barcelona el 2022 o el 2026. Vostè com ho veu, això? 22, 26 o no?
Jocs Olímpics d'hivern, ja l'any 2010 jo vaig escriure un article demanant-los, o sigui, recolzant que la ciutat pugui jugar aquesta carta. En tot cas, la decisió la té l'alcalde. L'alcalde Trias, imagino, està parlant, com es imagino, ho he llegit, parlant amb la gent del CIO i amb tothom. Barcelona, després d'haver guanyat uns jocs, el que té que és intentar assegurar és que si torna a parar altres jocs d'hivern, pues que tingui possibilitats de guanyar. Estem acostumats a guanyar i no podem jugar. Ara, qualsevol esdeveniment, Jocs Olímpics, Jocs d'hivern, Fòrum de les Cultures, el que sigui una excusa per posar en marxa tot aquest engranatge barceloní per tirar endavant nous projectes, noves idees i fer diguéssim, més soroll d'una ciutat que té aquesta marca, jo crec que és boníssim, boníssim, boníssim. I si es guanya, molt millor.
Doncs el president moltes del Meeting Point, senyor Enrique Lacalle, hem parlat aquest dissabte al Converses, aquí mateix, en companyia del Salvador Guillermo, del Manel Manchón, Daniel Arasa i Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'hotel de l'Orestars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.